l'essència, el significat, la temàtica. En el món musical, un àlbum conceptual és un treball on tots els temes que el formen segueixen una idea concreta, ja sigui amb el significat que transmeten les seves lletres o amb els propis instruments quan sonen. El Fil Conductor és un programa per recordar al detall aquest tipus de treballs, des dels anys 60 fins a l'actualitat, independentment d'estils. Benvinguts al Fil Conductor, un programa dirigit i presentat per en David Ràfols.
Hola a tothom, sigueu benvinguts al Fil Conductor, el programa de Ràdio 90 dedicat a repassar àlbums conceptuals. Rebeu una salutació de qui us parla, en David Ràfols. Avui dedicarem el Fil Conductor a l'àlbum Autobahn, de Kraftwerk. Kraftwerk és un grup alemany de Düsseldorf que ha influenciat molt remarcablement en la música futurista, ja que van començar a editar treballs a principis dels anys 70, quan els sintetitzadors eren escassos i els seqüenciadors de ritmes inexistents. Són considerats uns dels pares de la música techno i han influenciat pràcticament a la totalitat dels grups posteriors que han seguit l'estil. Kraftwerk en alemany significa central generadora d'energia, nom amb el qual ja es definien cap on volien orientar-se estilísticament. Es van formar el 1970 amb Florian Schneider i Ralf Hütter, dos estudiants del Conservatori de Música de Düsseldorf. Schneider i Hütter tocaven els teclats, la base del grup, i després de treballar amb mitja dotzena de músics addicionals, van conèixer el productor i enginyer de so Konrad Planck, que va coproduir els seus quatre primers LPs. El primer va ser un àlbum anomenat Kraftwerk. El segon s'anomenava Kraftwerk 2. El tercer, Ralf and Florian. I el quart va ser Autobahn, el que parlarem avui. Autobahn, autopista en alemany, es va editar l'1 de novembre del 1974 sota el segell de la discogràfica Philips i va ser produït pels propis Florian Schneider i Ralf Hütter, que ja tenien la companyia de producció musical Kling Klang. Va ser el primer àlbum conceptual del grup. Després en vindrien molts més, tal com Radioactivitat, Trans-Europa Express, The Man Machine o Computer Wall, ja que d'una idea, normalment amb caire futurista, la desenvolupaven i s'hi inspiraven per fer tot un treball. Així doncs, Autobahn va ser el primer treball en mostrar el so Kraftwerk, que els va consagrar comercialment i va obrir-los la porta als Estats Units. Musicalment, Autobahn no és un àlbum al 100% electrònic, ja que, a part de sintetitzadors, també es van utilitzar violins, flautes i guitarres elèctriques. A la vegada, comentar que és gairebé tot instrumental i tan sols té uns simples arranjaments vocals en el tema principal. Per la gravació, Kraftwerk va utilitzar un Minimoog, un ARP Odyssey, un MS Cynthia KS i diversos aparells de la seva pròpia invenció, tals com la innovadora percussió elèctrica. Així doncs, per la gravació d'Autobahn, a la base de músics de Kraftwerk, formada per Ralf Schneider i Florian Hütter, s'hi van incorporar Klaus Roder, que s'encarregava dels violins i les guitarres, i el percussionista Wolfgang Flur. Doncs després d'aquesta introducció, tant per part del grup com del propi treball, anem a parlar del primer i principal tema d'aquest àlbum conceptual, anomenat de manera homònima Autobahn, i que ocupava tota la cara A del vinil, ja que es tracta d'un tema de gairebé 23 minuts. De fet, la intenció del tema Autobahn és transmetre les sensacions de conduir per l'autopista A555, la primera que es va construir en el món, inaugurada el 6 d'agost del 1932 i que unia les ciutats de Colònia i Bonn. Et transmet el viatjar pels paisatges, la velocitat, la lentitud en una retenció, els vehicles pesats, el simple fet d'engegar la ràdio del cotxe, la conducció nocturna o bé la monotonia dels viatges llargs. El tema comença amb la gravació sonora d'algú que entra en un vehicle, tanca la porta i arranca el motor. A l'iniciar la marxa fa sonar el clàxon, que ja és un sintetitzador. I tot seguit ja entren els vocoders de Schneider i Hutter pronunciant Autobahn i donant pas a la part musical. Passats dos minuts entra la percussió per la part central del tema, on se senten les veus sense codificar amb una lletra que va repetint en alemany. Conduïm, conduïm, conduïm per l'autopista. Una àmplia vall es troba davant nostra. El sol brilla de manera resplendent. Conduïm, conduïm, conduïm per l'autopista. El camí és una banda de color gris, amb ratlles blanques i marges verds. Engeguem la ràdio i des de l'altaveu s'escolta. Conduïm, conduïm, conduïm per l'autopista. Aquesta melodia i la tornada apareix 3 vegades al llarg dels 23 minuts del tema. Al minut 3 i mig hi ha un canvi de ritme on sona una flauta i una guitarra, els dos únics instruments d'aquesta cançó, per tornar als minuts 6 a la part central del tema. Al minut 8 hi torna a haver un canvi de ritme, apareixen de nou els vocoders i es fan presents els efectes sonors dels Minimoog, simulant l'efecte Doppler dels vehicles que passen, de tonalitat aguda quan s'acosten i greu quan s'allunyen. I alhora també jugant amb l'estèreo de dreta a esquerra per fer notori per on s'apropen i allunyen els vehicles. Passada tota la secció d'efectes sonors, cap al minut 11, va entrar en un so de sintetitzador greu, com si fos introductori d'un tram de conducció nocturna. Al minut 13 apareix de nou la melodia principal i part vocal de la tornada, fins i tot amb un efecte sonor de canvi de freqüència de la ràdio del cotxe. Al canvi de ritme del minut 16 s'alenteix la música, tal com si ens trobéssim en una retenció, augmentant després el ritme, com qui comença a accelerar pels carrils ràpids. És el tram musical més dinàmic, avançant a gran velocitat a altres vehicles a través d'aquelles autopistes alemanyes sense limitació de velocitat. Anem, doncs, a escoltar aquest tema Autobahn, que us hem desgranat gairebé minut a minut.
treffen grüner Rand. fun. Schalten wir das Radio an, aus dem Lautsprecher klingt es dann. We'll be right back.
Doncs aquest era Autobahn, el tema homònim del quart treball de Kraftwerk. Val a dir que la tornada del Fun, Fun, Fun of the Autobahn era molt semblant a l'anglès Fun, Fun, Fun of the Autobahn, traduït a la diversió de l'autopista. I això els va donar molt de joc precisament degut a la diversió de poder conduir a alta velocitat pels trams d'autopistes alemanyes que, com hem dit ja, no tenen límit de velocitat. I també algun que altre paral·lelisme mediàtic i no provocat amb el fan, fan, fan dels Beach Boys que sonava durant aquells anys.
Let me tell you about it.
Encara no escoltes Ràdio 90 al teu dispositiu mòbil? Doncs ara és el moment. Connecta't a la nostra web a través d'r90.org o baixa't l'aplicació de Ràdio 90 des de la botiga de Google. Trobaràs tota la informació, podràs escoltar la ràdio en directe i tenir un accés fàcil i ràpid a tots els nostres programes realitzats els últims 10 anys. Més de 4.000 hores de ràdio en podcast fetes amb sentiment i passió per compartir-les amb tu. A l'avantguarda ens hi trobaràs sempre. Ràdio 90, la ràdio resistència des de la Garrotxa.
En el fil conductor d'avui, el programa de Ràdio 90 que parla dels àlbums conceptuals, estem presentant i explicant el treball Autobahn dels alemanys ja eterns, Kraftwerk.
La portada.
Els àlbums, sobretot en l'època que estem parlant, s'editaven en format vinil. I si parlem de vinils, no se m'acudeix millor persona per parlar de la portada que en David Barceló, de la nova ràdio de Reus. Pels que no el coneixeu, en David fa 7 temporades que presenta el seu programa 33 Revolucions i juntament amb la creació activa de llistes musicals a l'Spotify, compartides a través del seu compte de Twitter, compleix el desig que té per sobre de tot: compartir música amb tot el món. David Barceló, benvingut al Fil Conductor i a Ràdio 90. Com estàs?
Doncs molt bé i moltes gràcies, David. Abans de res, deixa'm dir-te que és un plaer i gràcies, sobretot per pensar en mi a l'hora de comentar les portades dels discassos que aniran omplint aquest Fil Conductor a Ràdio 90. I és que si ja costa que els àlbums conceptuals tinguin cabuda en un espai de ràdio, ja sigui per la llargada o la complexitat dels seus talls, encara és més difícil, em sembla, que es parli de les seves portades que, curiosament, o potser no tan curiosament, es troben entre les més originals i memorables de la història de la música, començant precisament per aquesta d'Autobahn, que quin tros d'àlbum, i que, a més, té força teca per explicar, tant a la portada com a la contraportada, així que, si et sembla, anem fent via. Mira, la portada original de l'EP la va dissenyar Emil Schult, que era pintor i artista audiovisual, a més de poeta, col·laborador habitual d'en Ralph i en Florian, membre temporal de la banda durant el 73, estava a càrrec de la guitarra i el violí electrònic, i que, per cert, també coescriuria part de la lletra del tall que donava nom al disc. El cas és que quan pensem en la portada d'Autobahn, sovint ens ve al cap aquella cover amb una senyal d'autopista sobre fons blau, però no. Aquella, de fet, no va ser l'original quan el disc es va posar a la venda el novembre del 74, com a mínim, a les edicions alemanya i francesa que mostren, des del punt de vista del conductor, el quadre de comandament d'un cotxe on hi apareix la foto dels quatre membres de la banda en un display així en plan papà no corres i una autopista amb un escarbat, em refereixo al Volkswagen, no pas a l'insecte, una mica més endavant i un Mercedes negre circulant per l'altra banda en direcció contrària. Apareixen també unes muntanyes verdíssimes al fons i un sol brillant darrere dels arbres i això sí, aquell senyal d'autopista es va afegir en algunes edicions en format enganxin, en format sticker. Al Regne Unit, d'altra banda, es publicaria només amb el senyal d'autopista a la portada, ben gros, revisat, això sí, pel Departament de Màrqueting de Vertigo, el segell responsable d'editar-lo en aquell país, que va retocar l'estiquel original de Schul, simplificant el disseny i estilitzant força la font, que va canviar a Futura. El 2009, quan es van reeditar les portades de fins a 8 LPs de Kraftwerk, inclosa, esclar, la d'Autobahn, que ja quedaria com coneixem ara, i apareixia. I ara, des de llavors, aquell senyal d'autopista, l'ús del qual, per cert, s'hi va acudir originalment Ralf Hatter, mentre circulava de casa seva fins a l'estudi que tenia Kraftwerk a Düsseldorf, l'estudi Kling Klang. Aquella portada ha estat vista també per molta gent com una mena de reafirmació de la identitat alemanya després de la Segona Guerra Mundial, apropiant-se de les Autobahn com un signe d'una Alemanya moderna que mirava endavant i no pas amb un passat que molts volien oblidar. Una idea que recollia també el sentiment de les generacions més joves del país. I, esclar, que si em deixes també et parlaré també de la contraportada, que inicialment mostrava en Hatter, Schneider, en Röder i Emil Schul asseguts als seients del darrere d'un cotxe i el cap del percussionista Wolfgang Flur va ser afegit sobre imprès en plan Photoshop sobre el de Schul quan va passar a ser membre permanent de la banda. A la reedició de 2009, que us comentava abans, es va recuperar la foto original. Per cert, que en Klaus Röder no va durar gaire com a membre de la banda i va ser substituït abans que acabessin les sessions de gravació per en Karl Bartos. I si encara em queda una miqueta de temps, explicaré una altra anècdota més, una miqueta més friki aquesta, sí, ho haig d'admetre. Doncs una referència a Autobahn apareix també a la pel·li El gran Lebowski dels germans Coen en un moment en què el Jeff Bridges remena vinils a casa de la Mott, interpretada per la Juliette Moore, tot i que en aquest cas es tracta del nom fictici de la banda alemanya de música electrònica liderada per un altre dels personatges de la pel·lícula, en Ole Kunkel. La portada de l'àlbum, Nagelbett, algo així com Llit de Klaus, és, en aquest cas, una paròdia de la portada d'un altre disc, precisament de Kraftwerk, Die Mensch Machine. Així que ja ho veus, un disc on la portada també dona molt de sí i fins i tot per alguna anècdota curiosa i divertida.
De fet, ara tots coneixem la versió aquesta nova de la senyal de l'autopista de color blanc amb el fons de color blau, però que totes les edicions antigues dels discos de Kraftwerk, que en aquell moment, quan es van editar els discos, eren molt futuristes, ara veiem la portada que has descrit i la veritat és que sí, hi ha dos marques alemanyes de cotxes molt emblemàtiques, tant Mercedes com Volkswagen, però que és clar que veus el Mercedes que sembla un cotxe fúnebre i el Volkswagen, el Beetle, doncs ja coneixem tal com és, no? Són coses totalment vintage. Contrasten totalment amb la imatge que tenim de Kraftwerk, que sempre s'ha considerat un grup futurista, no? Ja en parlava al principi del programa, doncs de tot aquest estil tan futurista que tenen ja des de bon principi.
Sí, és veritat que realment són dues imatges que semblen aparentment molt contraposades, però on se respira una mateixa idea, no? La idea d'autobahn, la idea d'autopista, que precisament reflexava els propis talls de l'LP, no? Que ens transmeten aquesta idea d'estar circulant en moviment contínuament i que, com us comentava ara fa una estoneta, doncs venen una miqueta també a reflectir aquesta voluntat de voler lligar-se amb un mirar endavant, no? No només a nivell musical, a nivell futurista, sinó també a nivell de país, no? A nivell d'afirmació d'identitat alemanya, precisament doncs, qui lligam amb Mercedes i Volkswagen, lligant la tradició amb una idea d'autopista mirant endavant, les autobahn alemanyes que a més han tingut sempre aquest segell de modernitat, de rapidesa, no tant de futurisme, però sí de tirar endavant, no? Per tant, doncs, tot i ser dues portades o dues imatges de portada una miqueta fins i tot contraposades, doncs aquesta idea de moviment i d'autopista doncs, es respira i sí que és veritat que és una d'aquelles portades on dius, ostres, l'han clavat, no? Realment està quadrat amb el que volia fer el grup i amb el que reflecteix fins i tot els mateixos talls de l'LP, no? Per tant, a mi em sembla un treball brillant.
Doncs David, moltíssimes gràcies per haver col·laborat avui. Esperem que també tinguis ganes de col·laborar en el segon episodi i tots els que siguin del fil conductor. Aquí tens espai de temps il·limitat del que vulguis parlar, de les portades, anècdotes i tot el que vingui, de més a més, en el disc en concret que parlem.
Doncs serà un plaer, David. Jo encantadíssim de que m'hagis convidat i de tornar a ser aquí en el teu programa doncs, el proper i a tants com vinguin. Per tant, doncs, tens el meu compromís d'estar aquí parlant de portades i el que calgui i, sobretot, doncs, que la música ens acompanyi.
El fil conductor, un programa d'en David Ràfols.
Doncs acabada l'explicació de la portada d'Autobahn, entrarem al que seria la cara B del vinil, composada per quatre pistes purament instrumentals, totes elles amb dues parts estructurals, una la introducció i l'altra la part principal, i que fan referència a la conducció nocturna. El primer i segon tema s'anomenen Cometen Melody, la melodia del cometa. El primer és sobretot experimental, molt semblant als temes dels tres primers treballs de Kraftwerk. En aquest cas està inspirat en la pau que aporta la foscor, amb efectes sonors que recorden vent nocturn.
Anem doncs a escoltar la primera part del Cometen Melody. I amb aquest efecte sonor del Minimoog s'entrava a la segona part del Comet and Melody, on es nota la mà de l'enginyer de so Conrad Planck, que va contribuir en el desenvolupament del que seria el principi del so Kraftwerk. Es fa notar sobretot quan es compara amb la versió demo i la editada d'aquest Comet and Melody. Doncs així sonaven les dues parts del Comet en Melody, les dues primeres pistes de la cara B de l'Autobahn dels Kraftwerk. El següent tema també és experimental, molt pausat, sense percussió i amb multitud d'efectes sonors, on contrasten els sons aguts, com de gotes, i els sons greus, que alhora són els portadors de tota la sonoritat. Així sona Mitternacht, traduït al català mitjanit. Doncs després de la mitjanit encarem la recta final del programa d'avui, on hem parlat exhaustivament i al detall de l'àlbum Autobahn dels Kraftwerk. Hem recordat el seu contingut temàtic, la columna vertebral d'inspiració a l'hora de composar la música dedicada al món de les autopistes dels anys 70. Hem repassat tots i cada un dels tracks que hi estan inclosos i també hem desgranat els detalls de la portada. Tan sols em queden destacar dues coses. La primera, que se'n van editar dos singles. El primer va ser la segona part del Comet en Melody, el juliol del 1974, abans del llançament propi de l'àlbum. I el segon single va ser directament Autobahn, el maig del 1975. La segona cosa a destacar és que se'n va fer una edició remasteritzada digitalment pel novembre del 2009. Abans d'acabar, no puc deixar de donar un agraïment molt especial a en David Barceló, de la Nova Ràdio de Reus, i a la Marta, per la paciència i l'equip tècnic. Rebeu una forta salutació de qui us ha parlat, en David Ràfols. M'acomiado amb l'últim tema de l'àlbum, i és que després de la nit, a l'albada, surt el sol.
Aquest últim tema, anomenat Morgenspaziergang, traduït al català passejada matinal, mostra uns efectes sonors simulant el cant dels ocells amb les primeres llums diurnes i el so de l'aigua dels rius. Tot acompanyat per la flauta de Florian Schneider, per donar l'alegria de la sortida del sol. Ens tornem a escoltar el proper tercer dissabte de mes, a les 9 del vespre, i en repetició els diumenges a les 7 de la tarda. Recordeu que el programa també queda en format podcast descarregable des del web de Ràdio 90 a les www.r90.org. Adeu-siau!